Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Com va dir Ada Lovelace, la considerada primera informàtica de la història, quan estic més contenta és quan estic compromesa de debò en alguna cosa que m'interessa. Nosaltres seguim el seu exemple i comencem el programa molt contents perquè ens sentim compromesos amb el Revolució i aquests són els tres motius per quedar-vos. It was the summer of... Motiu número 1, entrevista l'actor i emprenedor Peyu, que ens presentarà el seu nou espectacle teatral i amb qui també parlarem de la seva carrera i dels projectes emprenedors que està duent a terme. Motiu número 2, tots els detalls dels Premis Talent d'aquest any, uns premis que, perdoneu l'autocita, ens sentim molt propers perquè han reconegut el germà televisiu del Revolució 4.0. La setmana que ve recollirem el Premi Talent en Comunicació i Mitjans per les 4 temporades del Revolució TV3 que hem fet tot l'equip del Terrat i TV3. I motiu número 3. Avui conversarem sobre sostenibilitat i energies renovables amb l'empresari i emprenedor Rafa Reyes i ens centrarem en una font d'energia inesgotable i que podria ser una bona alternativa al gas. L'aerotèrmia, com funciona, com serà aquest món de demà? Ara sí, comencem a revolucionar-nos. I avui comencem amb un somriure, perquè és veure en Peyu i que et vingui un somriure a la cara. Avui parlarem del seu nou espectacle, però segur que de moltes més coses, perquè en Peyu és un emprenedor que no para al teatre, a la ràdio o en projectes empresarials, que també el motiva molt. Fa bandera del quilòmetre zero de la seva estimada Osona, però a la vegada utilitza un llenguatge que funciona a tot el món, i és el de l'humor. En Peyu també és un home molt tecnològic, ho sabrem de seguida. I molt contenta de saludar el Peyu. Què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Estàs il·lusionat amb el teu il·lusionista? Ara veia la teva samarreta.
Mira, estic il·lusionat. Una de les coses que reivindiquem en l'espectacle és la il·lusió i el deixar-se il·lusionar, que al final sembla que hagi de ser una cosa que només deixem als nens petits, no? I sembla que quan un adult s'il·lusiona amb alguna cosa gairebé se'l mira amb un to pejoratiu de pobret, ai, s'ha il·lusionat.
Sí.
Com que venim d'aquest país d'aquell 2017 que tothom es va il·lusionar i ens vam cardar una hòstia de Déu,
ja.
Ara sembla que il·lusionar-se per alguna cosa sigui com pecat i està molt bé il·lusionar-se i deixar-se portar.
Molt bé. Poso la ràdio i al búnquer, poso la televisió, surt a l'estar passant, vaig al teatre l'il·lusionista, vaig al súper al formatge de les cabres del Peyu. Tu també tens la sensació que no pares? No et fa por patar per estrès de tot això, Peyu?
No, perquè ho fem tot molt de gust i ens ho passem molt bé fent-ho i he aconseguit fer-ho molt a la meva manera, amb la meva gent, des dels llocs on estic còmode. Llavors, la sensació és que faig moltes coses, però també tinc molt de temps per estar amb la meva filla, per exemple, entre setmana, per fer coses amb els meus amics. Ho he aconseguit compaginar bastant bé, crec.
Molt bé. Ets dels que tens una ment, no? Que no sé si que no pares de rumiar a vegades, per pensar, doncs has de seure, dir, pensar nous espectacles, nous projectes o no, desconnectes, no? Quan estàs a la teva terra.
Em costa desconnectar perquè és la meva vida, arrencar coses, engegar projectes, pensar coses noves, que és això mateix, no? De seguida t'il·lusionen. Tenim un equip molt maco, la productora, amb gent que ens estimem molt i ens ho passem molt bé arrencant coses noves. Llavors és gairebé espontàniament. Estem dinant i comencem a xerrar i xerraries de qualsevol cosa, però de cop tot ens va a pensar coses noves. Ostres, podríem fer això, podríem fer allò, podríem fer un festival de música, no sé què. Bueno, ens emmerdem.
Per tant, ets un emprenedor, també, Peyu,
no? Jo crec que més que emprenedor sóc un tio inquiet. Ja està.
Al gener et podrem tornar a veure al Teatre Borràs amb aquesta nova obra il·lusionista. Això vol dir que la rebuda del públic està sent bona. I amb aquest nou espectacle, no sé si... Com seria aquest procés de creació d'aquest espectacle? Com ha estat aquest procés?
Bueno, doncs ens vam tancar 2 mesos i mig al teatre, cada dia, 8 hores, que això sempre és una cosa que a la gent li sorprèn. 8 hores cada dia? Bueno, la gent normal, tothom treballa 8 hores, no? Però quan ho fas amb humor, és com que ningú s'ho espera. I res, nosaltres el disfrutem molt, el procés creatiu. Jo crec que és on m'ho passo més bé de la meva vida, tancat al teatre, i el teatre té aquest punt tan màgic que parteixes de zero, tens un escenari allà, tens un guió en blanc i pots inventar el que vulguis, perquè necessites molt poqueta cosa, a diferència que amb la tele, per exemple, sempre requereix un equip molt gran i molt d'atrezzo i moltes coses. Amb teatre, amb ben poca cosa, pots crear històries molt, molt grans. I llavors nosaltres treballem a través d'improvisacions, provem textos, escrivim, reescrivim, assagem a mesura que ho anem escrivint. No escrivim primer tot el text i llavors ens posem a assajar, sinó que treballem bàsicament a través d'improvisacions i anem, doncs mira, això ho ficarem aquí, això ho ficarem allà, vas casant, vas fent com un puzzle, i és molt gratificant quan tot va agafant sentit i veus que tot lliga i al final doncs has creat un espectacle. No?
De què parla? Si m'haguessis d'explicar què és la teva obra il·lusionista, no? Perseguim la idea de deixar la gent asseguda a la butaca pensant, ostres, com s'està fent tot això, no? I fent la sensació que al darrere hi ha molta feina, no?
Sí, és una manera de... L'espectacle en si vol reivindicar l'humor com una professió, també, elevar l'humor a la categoria del teatre en majúscules, que a vegades costa una mica, llavors a dintre d'això hi ha moltes altres coses. Es parla de la il·lusió, es parla del costumisme en general, que és el que ens fa riure, no? Es parla dels toros, de les famílies, de moltes coses que la gent s'hi pot sentir identificada, però sí que el tema de fons és una mica la il·lusió i els egos del món artístic també, els mags i les seves ajudants, no? Que el mag sempre té com un ajudant, no? Com ho viuen des dels diferents rols, l'ajudant i el mag. Bueno.
Hi ha molts egos en el món artístic? O jo, no sé si a tu també t'ha passat personalment o no?
Sí, més que egos, hi ha gent que es pensa que si desapareixessin Catalunya no podria sobreviure, no? És com, bueno, nois, jo tinc molts amics. A mi em passa, i per sort, jo crec que els humoristes hem de saber fer això, que és conviure amb gent normal, que és el tant per cent més alt d'aquesta població. Jo, per sort, mantinc el vincle amb els meus amics de la infància, amb la majoria d'amics que tinc no es dediquen a aquesta professió que em dedico jo, ni als mitjans, ni res d'això. I això em manté en contacte amb la vida real, perquè al final has de fer humor de tot això. I si només et mous en uns cercles, a vegades, no? Aquí em dóna la sensació, a les ràdios, a les teles i tal, que hi ha gent que és com molt endogàmic, tot plegat, i dius, tios, obriu una mica, sortiu de Barcelona en general, sortiu dels mitjans de comunicació, que hi ha vida més enllà, i hi ha gent que no sap ni qui és vostè. No passa res, tranquil.
Clar. I a més, m'han dit que en l'il·lusionista fas trucs de màgia a l'escenari,
sí,
no?
Sí, una mica.
Qui t'ha assessorat en aquests trucs, a veure?
Doncs en Sanyes, que és un mag de la Garrotxa, molt jove, 19 anys, i ell és el que ens ha assessorat en tot el procés creatiu de la màgia, en les cartes i els diferents trucs que hi ha a l'espectacle.
Molt bé. O sigui, has hagut de posar hores o ha estat fàcil? No sé si de petit ja jugaves al mític Màgia Borràs.
No en sabia ben gens i hem hagut de posar bastantes hores, la veritat que sí. I ens n'hem mig en sortit. Tampoc us penseu cap bestiesa, però ens n'hem mig en sortit.
Per posar-te reptes difícils, no? Com ara fer màgia, quan no n'ets expert, et motiva especialment, no? Et motiva posar-te a fer coses noves, no, Peyu?
M'agrada. Sempre dic que em dedicaria a una cosa diferent cada dia. M'entusiasma tot, em fa il·lusió. I la màgia, mira, perquè no, va ser com un repte personal. L'espectacle volia que fos un espectacle que la gent el visqués d'una manera de dir, ostres, sorprenent, ostres, no ens esperàvem que passés tot això sobre l'escenari, que tingués un desgast físic d'entrega com a actor, de dir, hòstia, aquest tio està suant de veritat. Un dels reptes també era posar-me en forma per fer l'espectacle. Em vaig aprimar 8 quilos en 2 mesos.
Déu-n'hi-do, 8 quilos. Què has fet per aprimar-te 8 quilos?
Doncs esport, anar a córrer, dieta i una màquina, que no me recordo mai com es diu, que hi ha una clínica aquí a Barcelona que es diu Regenera Clínic, que és allò que et foten com uns electrodos.
Ostres!
I és com si fessis 3 hores de gimnàs en mitja hora.
I per què t'havies d'aprimar aquests 8 quilos?
Bueno, perquè l'espectacle físicament és intens i llavors la gent que hagin fet teatre o qualsevol esport, per exemple, quan jugues a futbol, si estàs en forma, el cap et va molt més ràpid. Tens molt més temps per pensar perquè el cos va sol, diguéssim.
No has de... Sí, si estàs més en forma, el cap va més ràpid?
I tant, jo ho noto molt. Quan estic en forma físicament, tens més llibertat per improvisar, no has d'estar pendent de la forma física. La forma física funciona automàtica, diguéssim, i després tens el cap molt més alliberat
veure,
per poder
Pellos,
pensar.
Sí, a veure, si és veritat que t'has aprimat
8 quilos. Sí.
És veritat que t'has aprimat 8 quilos, sí, sí. Té figurín, en Pellos,
bueno,
eh?
Bueno, a veure, cap bestiesa.
Molt bé, escolta, t'has cuidat?
Per favor, estar en silencio, fermate aspettare per tutto el tempo que habré bisogno. Ti chiedero de amarmi, per favore. Mi me dijero, si no puoi guarire, perché fare l'amore vorrà dire...
A veure, oients del Revolució, si no, escolteu el Búnquer, que segur que sí. Això és en Pellu, mostrant els seus dots de cantant el programa El Búnquer. I cantant en italià, no? Què passava aquell dia? Què passava al Búnquer?
Bueno, perquè, mira, fèiem la conya perquè ara m'ha donat per estudiar italià.
Ah.
En les meves hores lliures em dedico a estudiar italià, com a divertimento.
Ah, sí?
I llavors el
Molto
cotxe...
bene.
Sí, benissimo, benissimo. I llavors al cotxe vaig escoltant música italià a diferents autors. Aquesta noia és una noia que es diu Nip, que canta i m'agrada molt com canta. I mira, al Búnquer fent la conya, doncs vaig cantar un trosset d'una cançó.
I perdona l'italià, per què?
És una tonteria, no sé per què exactament.
Et feia
no sé.
Gràcia,
em
feia, per riure.
Em fa gràcia, trobo que la sonoritat de l'italià és maca, no ho sé, i tenia com l'espina clavada de que amb l'anglès sempre m'ha costat molt en sortir-me'n, i era com no pot ser tan idiota com per no saber aprendre una llengua. I amb l'italià m'ha passat una cosa que no m'ha passat mai en l'anglès, que és que em motiva, m'agrada aprendre'n.
A millor faràs teatre en italià, per què no? Il·lusionista,
bueno,
no sé
mira,
com es diu en italià.
No sé, l'il·lusionista.
L'il·lusionista.
No lo so.
No lo so. Molt bé, escolta, aquest ragazzo, doncs ara que també estudia italià. I quan mires 15 anys enrere, que són
sí.
més o menys els que portes de professió, perquè el Pello és jove, quina edat tens, Pello?
36.
15 anys, digues, escolta, Déu-n'hi-do, no, la teva carrera.
Hòstia, sí.
Has fet moltes coses.
Si ho hagués de tornar a fer, no ho faria.
Per què?
Perquè és esgotador.
És esgotador.
He fet moltes coses, sí. Vens amb embranzida, vens amb la il·lusió aquesta de quan ets molt jove i sempre no hem parat mai. I sí, he fet moltes coses, realment. L'il·lusionista és el cinquè espectacle de teatre que fem, més un parell o tres més que hem fet per fer festes majors, vull dir que devem haver fet 7 o 8 espectacles de teatre en 15 anys, diversos formats televisius, ràdio... Bueno, Déu-n'hi-do.
I escolta, el Búnquer ha funcionat molt bé, no? D'audiència,
sí.
També l'audiència digital, no?
Bàsicament, sí, el podcast.
T'has sorprès? O tenies molt clar, no?, que aquest format de programa funcionaria també a Catalunya Ràdio?
No, el que m'ha sorprès més, sobretot, és la transversalitat del públic, que no m'esperava, per exemple, que gent molt, molt jove s'enganxés a aquest tipus de format, no?
Mm-hmm.
Perquè sembla que amb les xarxes i tal, la gent jove ha de consumir coses molt curtes, molt ràpides, molt intenses,
mm-hmm.
i llavors posar-te a fer biografies de mitja hora de personatges històrics, d'entrada no sembla el contingut més adient per la gent jove. I del que estic més orgullós és que ens venen nanos de 8, 10, 12 anys que estan enganxadíssims al Búnquer,
sí.
Exemples de professors de història que posen fragments de capítols del Búnquer als seus alumnes, nanos que fan treballs a col·le i parlen de la Marie Curie i per l'exposició oral fan servir un tros del Búnquer per parlar de la Marie Curie. Això és del que em sento més orgullós.
I de la idea de parlar d'aquestes biografies no et va sortir, Pello?
Mira, era com que la idea parteix del Búnquer, de l'espai. Nosaltres rodàvem Brico Heroes just al costat d'on estem fent el Búnquer, i amb en Jair passàvem per allà aquella bodega, i cada vegada que la veiem dèiem, aquí dins hi hauríem de fer alguna cosa, perquè aquest espai és espectacular. I jo sempre perseguia la idea com de fer ràdio clandestina, no? Des d'un lloc que no se sapigués a on, i poder dir les nostres bestieses una mica aïllats d'aquesta actualitat, que és una mica avorrida. I la idea dels personatges va sortir, ostres, sempre que es fa un Búnquer en el món real es reserva als milionaris que ja els hi ha anat molt bé aquesta vida, no? A dia d'avui, qui té un búnquer per si s'acaba el món és la gent que tenen molts diners. Llavors, és, ostres, aquest búnquer hauríem de parlar d'aquesta altra gent que igual...
Putin, no, per exemple?
Sí, Putin segurament té un búnquer.
Sí, sí.
Llavors, en aquest búnquer nostre ens agrada parlar de gent que no els hi ha anat tan bé la vida, no? De, ostres, gent que ens es mereixerien una segona oportunitat.
Molt bé, doncs escolta, aquest búnquer i en aquest cas, teatre, ràdio... abans has comentat Brico Heroes, anem a escoltar també què és el que feia.
Brico Heroes S.
Què passa, merdosos? Avui aprendrem a fer un perniler.
Oh, que bo.
El capítol?
No, no, el pernil. Pernil és boníssim.
I el capítol?
Ah, bueno, el capítol també, el trobo molt encertat, el capítol.
Això espero, perquè me'l vas fer canviar tot ahir la nit.
Bueno, només faltaria, que on t'anaves amb aquella merda?
Bueno, perdona, era una safata japonesa per la cerimònia del te i ho trobo encertadíssim pel tipus de públic que ens segueix.
En Peyu, també en Brico Heroes, vas venir fa més de 200 programes al Revolució, no sé si te'n recordes, en aquella ocasió amb el Jari Domínguez per parlar-nos del programa en el qual ara escoltàvem aquest fragment, el Brico Heroes. Per què el vau matar, no? El programa es va convertir en un fenomen, no sé si l'enyores?
L'enyoro com enyoro totes les coses en les que m'ho he passat molt bé, però crec que les coses s'han d'acabar. Sempre ho defenso, que tot té un principi i un final. I els formats televisius i radiofònics també. El búnquer arribarà un dia que s'acabarà. Per més bé que funcionin. Jo crec que Brico Heroes va fer el seu recorregut, no? Una primera temporada que estava bé com a sorpresa i nou format, una segona temporada on ho vam consolidar i una tercera en què ja fèiem bricolatge a domicili, apareixien més cameos de famosos i ja està. Són... La gent es pensa, per què veu parar? Home, són 60 capítols de 20 minuts, hi ha molt de contingut a la velocitat que anàvem per capítol, que es deien moltes coses a cada capítol. Era una tonteria allargar-ho en el sentit de que era allargar-ho només perquè funcionava, no perquè ens quedés alguna cosa a dir.
Per tant, de Brico Heroes no tornaria, però de búnquer en tenim per estona, no?
De búnquer veurem, veurem, no ho sé.
Sempre m'han dit que era un animal, sóc una fera, ho sap tothom, i això és bestial.
Li agrada fer moltes coses, en Peyu, eh? No ho veurem, perquè va arribar tan bé que hi podria haver nova temporada de Natura Sàvia amb els grans Quimi Bordet i Albert Pla. És cert, això?
Estem hi estem treballant. Mira, igual
exclusiva,
que et deia...
Exclusiva.
Igual que et deia que en el cas de Brico Heroes ja no tenia molt sentit continuar, perquè jo creia que ja havia acabat el recorregut, Natura Sàvia sí que sempre em va quedar l'espina de dir, ostres, jo crec que mereixia almenys una segona temporada, perquè hi havia molts més temes a parlar encara, molts animals a descobrir, racons de Catalunya, i, ostres, em fa molta il·lusió que la casa estigui oberta a poder fer una segona temporada. I ara estem desenvolupant una mica el format, perquè el volem variar una mica. Estem parlant d'un programa que es va fer el 2018, estem al 2022, quasi 23, es faria el 23, i s'hauria d'adaptar una mica.
Quan el gravaràs? Perquè si estàs fent el búnquer, si estàs fent l'està passant, l'higienista, tens
quan puguem,
temps?
Quan puguem.
Necessitaràs un holograma.
Bueno,
un holograma, Peyu, que faci de
sí,
tu, no?
Sí, estaria bé, m'aniria bé en algunes ocasions tenir
aniria
un doble.
Bé,
sí.
tenir un doble. Clar, treballar amb gent d'Osona, com el Quimi, amb la gent que treballa amb tu al teatre, al búnquer, no? Ets un artista, podem dir, quilòmetre zero. T'agrada això?
Sí, per què no? Sí.
No? En un món tan globalitzat, no? Tu tens clar que s'ha d'apostar pel que tenim més a prop.
Jo crec que és de lògica apostar pel que tenim més a prop i que ens faria millors i optimitzaríem els recursos també i ens fa més autèntics, no? Ostres, fer-ho de la nostra manera, amb la nostra idiosincràsia, més que copiar formats i comprar formats a altres països del món, fer coses... Natura Sàvia és un format que va néixer a Osona, a Catalunya, el vam crear nosaltres, no està copiat d'enlloc. Brico Heroes, gran part del mateix. El búnquer, el mateix. Jo crec que som capaços d'inventar coses i no d'haver comprat formats. Només que normalment quan es compren formats a l'estranger es fa amb l'única finalitat de que saps que allò funciona i és amb aquesta por de no arriscar. Anem a comprar una cosa que sabem que funciona i la repetim aquí. Però si no hi posem el nostre segell no té massa sentit.
I els formatges van bé, Peyu?
Sí, dintre del que pot anar bé un negoci del sector primari, que aquest país malauradament no hem acabat d'arreglar-ho això encara, van bé.
Quantes cabres tens ara?
Ara mateix en tenim 90, 70 adultes i 20 que van néixer, que ara deuen tenir 7 o 8 mesos.
Les cabres no han anat mai al búnquer, eh?
Les cabres no han anat mai al búnquer.
Estaria bé, no? Que inés, sí?
Hòstia, crec que és més fàcil portar el búnquer a les cabres.
Ara t'estava imaginant, no? No sé. De veure't més amb les cabres. No, no surts gaire amb les cabres, Pell.
Bueno, hi soc, però com que és el meu hobby, és el meu moment de relax, no faig ni moltes fotos ni molts vídeos quan sóc allà.
És veritat.
És com el meu espai de reclusió personal. Sí.
Clar.
Però, per exemple, ara que hem obert un canal de TikTok recentment, doncs és probable que algunes coses que gravem a les cabres i
com
tal.
Com es diu el canal de TikTok?
En Peyu.
Ara també temps per gravar-te a TikTok.
Peyu. Bueno, mira, ho faig més mateix. Perquè em preocupa una mica l'oferta que hi ha per la gent jove a TikTok
en
català. Perquè, ostres, els referents que hi ha en català en quant a creació de contingut deixen bastant que desitjar. És una mica justet a nivell de valors. Sobretot, hi ha alguns vídeos que m'espanten una mica, ja. La veritat. Llavors, mira, de moment hem començat a penjar-hi contingut que ja teníem fet i ara intentarem penjar-hi alguna cosa perquè la gent jove, sobretot, que els atrapem una mica i mentre estiguin consumint lo nostre, si no miren altres bestieses que hi ha, em dono per satisfet.
Per tant, la tecnologia, les xarxes socials, TikTok, no? T'interessa, no?, la nova tecnologia, les xarxes socials, que a vegades són més potents, i TikTok i hi ha molts usuaris, eh?
Sí, hi ha molts usuaris. Més que m'interessi la tecnologia és que ens adaptem una mica perseguint el país. M'interessa el país, m'interessa la cultura i m'interessa la llengua, sobretot. I em preocupa una mica la gent jove i l'ús de la llengua en la gent jove. Llavors, si per atrapar-los en aquest sentit hem d'anar a TikTok, pues anirem a TikTok, on sigui.
Molt bé. Doncs escolta, per acabar, Peyu, t'hem de fer passar pel nostre test digital del Revolució. Anem a veure si en Peyu és molt digital. Has de contestar molt ràpid aquestes preguntes.
Aviam si sóc capaç.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
Trucada telefònica sempre.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
3 o 4.
Quants correus electrònics tens per contestar?
A veure, que t'ho miro al mòbil ara mateix. Jo crec que 2 o 3. No, 10. Mira, 10. Se me n'han ara durant el dia, se me n'han arribat uns quants.
Diu la veritat, ha mirat el mòbil,
10.
Eh?
Dues apps indispensables per tu?
Google Maps per voltar per Catalunya i el calendar per saber on passo.
Què has de fer? Sí, sí.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Doncs alguna cosa en italià.
Italiana.
Sí, ara estic
Ricci Poveri? T'agrada Ricci Poveri?
No. Ara estic escoltant un noi que es diu Fabrizio Moro, una cançó especialment que es diu Pensa.
Pensa? Fabrizio Moro? Pensa?
Mira, aquesta.
Que diu que pensis.
Sí.
A mi m'agrada molt la música italiana, també. Perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra... Nero Ramazzotti també te l'ascolta?
Sì.
Sì, non mi immaginava en Peyu ascoltant Nero Ramazzotti, que ve per ser el 2 d'abril a Barcelona, a Sant Jordi.
Ostres, l'hauré d'anar a veure.
Pots anar al concert.
I la Laura Pausini, per exemple, que és com una cosa molt mítica, no? I era com de la meva infància.
Jo també me l'escoltava a l'adolescència.
L'he com redescobert en italià.
Ai,
i m'agrada. Sí, sí.
Que bo, Laura Pausini. En Peyu no li pega, eh?
No,
està escoltant Laura Pausini i era Ramazzotti. Però està bé, això vol dir que ets un home una mica romàntic, no?
Sí, sí, i tant.
A veure, amb més preguntes del des...
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Instagram, segurament.
Instagram?
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
No ho sé, no ho tinc comptabilitzat. Una hora i mitja? Dues? No ho sé.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Ui, hem comprat bestieses molt grosses perquè per fer programes i gags de...
Una que es pugui dir.
Els cookies van locos. Els cookies del meu Amazon, diguéssim, van, perquè m'ofereixen Barbies i coses estranyes que hem comprat per fer gags, perruques, gorres, atrets o vario.
De tot.
Sí.
Acaba la frase. El món digital...
Em matabala.
Matabala, sí. Però entra TikTok, eh?
O sigui, sí.
Matabala, però acaba de dir que entra TikTok.
Sí,
i per tant
sí.
Veurem continguts. Acabem amb la música. Quina música del Peyu? Entre la Laura Pausini o una italiana? A mi m'ha sorprès, de la Laura. M'ha deixat que no podria dormir aquesta
Laura
nit,
no
eh? No podré dormir. Doncs escolta, Peyu, gràcies per haver vingut avui al Revolució. Molta sort amb l'Il·lusionista al gener al Teatre Borràs, aneu-hi, i amb tota la resta de projectes que tens en marxa. I acabem cantant. Va, alegria? Home, aviam. Aquesta és de la meva adolescència, home. Peyu, eh?
Na, 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 na.
És Eros, eh?
Sí.
Com érem?
Aviam.
Com he cominciata, jo no sapré.
La cosa més, la cosa més bella que tu.
Cosa més bella que tu.
Que sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te.
L'estrofa la faries o no?
Ostres, no me la sé gaire. Puc anar traduint més o menys simultàniament.
Escolta, un plaer. Mero Ramazzotti i Peyu, no ho diria mai, que avui hagués acabat amb aquests dos homes, però sempre la vida dona sorpreses.
I tant.
Gràcies.
Que vagi bé.
La història no és res més que un diàleg, bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Vinga, va, queda.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Vinga, va, queda.
Ara la immodèstia, oients, però deixeu-me fer una mica d'autocita d'autobombo. I és que estem molt contents perquè aquest dimarts que ve ens entregaran el Premi Talent en Comunicació i Mitjans per les diferents temporades del Revolució TV3, per les quatre temporades que vam emetre a TV3 amb la productora El Terrat. I el premi, oients, ens fa moltíssima il·lusió perquè suposa un reconeixement a un projecte en el qual vam creure molt i també vam treballar molt, i és un projecte compartit amb tot l'equip, amb l'equip de TV3, amb el Terrat, amb el Jordi Portals, amb el Jordi Pi, amb tota la gent que fa el Revolució Ràdio Televisió, i estic molt contenta. I saludem el Bru Recolons, que és impulsor de la Fundació Talentum. Bona nit, què tal?
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Per tant, la fundació que dirigeix el Bru és l'ànima d'aquests premis, per tant, gràcies al jurat d'aquests premis. Fa 8 anys, no?, que ja els doneu, uns premis que estan lligats sobretot a una paraula: innovació i talent.
Sí, sobretot talent, són els premis talent. Hem de dir que en el teu cas jugaves amb avantatge, perquè el projecte que veu presentar és que és espectacular, i quan vols premiar el talent vinculat a la comunicació i la difusió del que serien, doncs, les noves tecnologies, la difusió del que és la innovació, del que és l'emprenedoria, de tots els valors que van lligats a tot això, clar, no hi ha competència, amb la qual ho teníeu molt fàcil.
Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a part de tot l'equip que fa possible aquest Revolucions, que ja són 7 temporades a la ràdio, 4 a la televisió, i que esperem que siguin moltes més. No? Justament, vas impulsar la Fundació Talentum per detectar i promoure el talent en els àmbits. No? Tan important és tenir talent com tenir la possibilitat també de demostrar-ho. No? Diries que a vegades falten oportunitats, no?, perquè molta gent ho pugui demostrar. Bru.
Vivim en un país, en un ecosistema que, dintre de tot, no ens podem queixar gaire, Primer perquè ja tenim en l'ADN aquest esperit innovador i emprenedor, l'hem tingut sempre perquè probablement doncs, per la idiosincràsia geoestratègica del nostre territori, doncs la gent té idees, la gent les tira endavant i la gent a vegades triomfa. Com deia aquell, parafraseando a Rajoy, los catalanes hacen cosas.
Hacen cosas, sí. Ens agrada, som inquiets, sí.
Sí, aleshores, el que sí que és veritat és que hi ha una fase, que és la fase inicial, que és on poder nosaltres... Clar, en el vostre cas, el vostre premi és un reconeixement a una trajectòria, però a vegades identifiquem projectes. Nosaltres no discriminem per lo antic o jove o lo madur que està dintre del mercat un projecte. El premiem per la seva capacitat, sobretot pel fet de ser innovador, pel fet de ser talentós i pel fet de ser disruptiu en el sentit de que pot aportar una millora important per a la humanitat. No? Aleshores, clar, quan et trobes casos de projectes que estan començant allà, els podem ajudar molt més, perquè hi ha molt més recorregut, a vegades es tracta doncs, d'aconseguir-los recursos, socis, finançament... O simplement doncs, ajut estratègic. Depèn del cas, veiem amb què els podem ajudar. Quan rebeu el premi i ens trobem al cap d'uns dies, veurem a veure si també us podem ajudar amb alguna cosa, perquè també ho fem encara que sigueu gent ja, diguéssim, consolidada.
I tant, bro. Parlem també, juntament amb el Revolució TV3, heu premiat altres empreses, altres iniciatives, i em fa il·lusió compartir guardons amb gent potent, no? M'agradaria... Alguns ja els heu donat, alguns premis d'honor, noms com l'exdirector d'UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, Premi Talent Humanista, l'oftalmòloga Elena Barraquer, Premi Ambaixadora del Talent, o la Fundació de la Lluita contra la Sida, o el Premi Talent Científic a Marta Meleda, el Barcelona Supercomputing Center, no? També he volgut premiar gent que està fent projectes molt potents, Bru.
Sí, sempre fem servir un format en el qual, per una banda, comencem, després del congrés que fem cada any, del Talent Knowledge Congress, comencem, diguéssim, l'entrega de premis amb els 6 premis d'honor, que són 6 premis que, d'alguna manera, el que reconeixen és una trajectòria. Normalment són gent que ja ha fet la feina, que d'alguna manera doncs, serveixen de model i d'exemple a tota la resta que després o s'han presentat o es presentaran els nostres premis o no es presentaran mai, però que d'alguna forma doncs, tenen els valors que han de tenir els emprenedors. Normalment són valors vinculats doncs, a coses tan importants com la generositat. És impossible guanyar un premi talent o ser exitós amb el teu talent si no ets generós. És impossible que una persona triomfi si no té una mentalitat doncs, de compartir, de fer equip, de saber gestionar amb la resta de persones que formaran part d'aquell projecte durant molts anys. És impossible que una persona triomfi només amb diners. Es necessiten molts valors i moltes coses que aquests primers 6 premis que donem cada any doncs, queden molt representats. I després, quan comencem a lliurar la resta de premis, doncs són gent que encara està aixecant el projecte. Jo entenc que en el vostre cas, doncs vosaltres porteu 5 anys, però la voluntat és que sigui un projecte de molta llarga durada i que, per tant...
Que si de llarg termini, escolta, jo vull fer moltes temporades, si la direcció d'aquesta casa vol, evidentment, però el Revolució ja en porta 7, i després el de Televisió 4, i per tant ens ha de fer aquest contingut divulgatiu de la Revolució Digital, que hem explicat tantes coses, Bru, i no ens podem queixar, perquè ens ha anat bé i esperem que ens vagi bé. Però vull compartir també que hi ha altres premiats, no només nosaltres. Anem a parlar de més premiats. All the people moving. Oient, aquests Premis Talent Sostenibilitat, per exemple, tenim el Premi Economia Circular. Per qui és?
Doncs és una empresa que es diu Coité, que és una empresa catalana, que a més és una empresa que no és de Barcelona, val? És d'una població petita, que han estat molt valents i han creat un sistema que... a través d'innovació amb tot el que és el tema de les compreses i tot el que és doncs, els productes relacionats doncs, amb el cicle no? de les dones, que utilitzen materials que són biodegradables. Però no només això, sinó que han estat capaços de traspassar fronteres i estan venent-ho arreu del món. Val? Penseu que l'impacte ambiental que té aquest tipus de producte normalment és immens, i ells doncs, la radiquen d'una manera. I bueno, si anem entrant dintre del projecte, doncs podem veure que han creat uns dispensadors perquè estiguin a les empreses, per fer-ho fàcil, per... tenen una mentalitat no només de vendre un bon producte, un producte doncs, sostenible, sinó que, a més, ho estan fent amb intel·ligència i incapacitat de penetrar en el món, no? d'anar fora.
Un altre premiat, Premi Transició Energètica per Wateco, contribució a la creació d'un sistema econòmic circular centrat en l'utilització de materials naturals. Explica'm.
Sí, a veure, jo t'he de dir que jo tots els projectes no els conec exactament amb detall, ni alguns que ja he pogut parlar amb ells, alguns que encara no ens han contestat, que els hem enviat el missatge conforme han guanyat, i que bueno, doncs, durant tots aquests dies, fins al dia del lliurament, que és demà passat, el dia 20.
El dia 20, el 20 dia de 20, desembre.
Doncs els aniré coneixent, no? Però d'alguna manera, doncs, hi ha alguns que encara no els conec prou bé. En canvi, en medi ambient i entorn natural, aquesta empresa que es diu Alier és una empresa antiga, és una empresa de Lleida, del món del paper, que han estat capaços de fer tot el que en diuen tota l'economia circular, han estat capaços de fer que tot el que fa la fàbrica doncs, no tingui un impacte negatiu en l'ambient, i que d'alguna manera doncs, sigui un projecte molt sostenible. És un cas històric, és una empresa antiga. Bade City, de la Marta Requesens, que està fent innovació amb tot el tema de mobilitat, amb temes de bicicletes i patinets a la ciutat de Barcelona. Hi ha el cas de Noiret Blanc, que és una empresa que, amb el sector primari, és a dir, que estan treballant el tema de la tòfona, val? I per acabar amb sostenibilitat hi ha l'heretat Oller del Mas d'en Frank Margenat, que és un model, per mi és un premi que no fa prou justícia perquè se li donen al sector d'alimentació i begudes perquè fan uns vins ecològics espectaculars, però se li hauria de donar més perquè tenen un model de negoci on han estat capaços de, en un territori preciós com és el Bages, doncs restaura un castell que té més de 900 anys, posar uns espais de turisme rural que estan filtrats dintre del bosc i que d'alguna manera doncs, queden molt... són molt agradables, han creat una hípica, han creat un golf, han fet moltíssimes coses.
Clar, tenim molts premis, no ens dona temps de repassar tots.
és
d'economia, destaca'm en dos, ni en cinc, dos d'economia. Quin destacaries?
Mira, hi ha un molt curiós, que és el de Lucatia. Lucatia ha creat un projecte que es diu Metapark, que el podreu veure a partir d'aquesta primavera, en el Montnegre, i que és un zoològic, però que és virtual. És a dir, tu aniràs per la muntanya, pel Montnegre, i et trobaràs dinosaures.
Que bo!
Et trobaràs...
Innovació total, Virtual,
sí,
molt bé.
És realitat augmentada.
Molt bé.
Però, clar, tu podràs anar un dia i aquell dia el tema serà doncs, el Juràssic i un altre dia serà un safari.
Han de venir
a
Revolució, alguns dels premiats han de venir a Revolució a explicar el projecte,
Jo el que, si et sembla bé, faré és que et passaré les dades de tots ells i convideu qui vulgueu, perquè hi ha coses que són... Aquest és espectacular, però n'hi ha molts més, N'hi ha moltíssims. En realitat, clar, ens dediquem a identificar quins són els més innovadors i els més disruptius.
De ciència i tecnologia, perquè ens queden dos minuts ja. De ciència i tecnologia, destaca'm en un. Quin diries?
Doncs, mira, el Dark Institute. El Dark Institute és un institut que s'està creant i que el que vol és fer graus, fer especialitzar a la gent amb aquelles tecnologies que probablement tu en parles cada setmana, com pot ser el blockchain, com pot ser doncs, tecnologies que avui en dia ajuden a que empreses vagin incorporant aquestes innovacions. No? Aquest seria un, i també doncs, amb ciència i tecnologia anant a l'altre extrem, no? més cap a la part menys tecnològica, més creativa, Mister Singular és un projecte molt únic de gent que reciclant coses estan fent obres d'art. Obres d'art però útils, coses que tu després et poses a casa i que són o llums o són prestatges o són... i utilitzen coses que han trobat a la natura, coses que han trobat, no sé, per exemple, doncs un timó d'una barca que són capaços de reconvertir-ho en un llum i ho fan doncs d'una manera molt elegant, no?
Molt bé, hi ha molts, també a Cultura i Art, que trobem, doncs, en Curro Claret, és que són moltíssims, també, altres també que tenen aquí el Festival Ets Abrupto. Per tant, tot això, quin dia, per acabar, quin dia serà aquest dimarts 20 de desembre, a quin lloc, recordem?
Ho fem al Reial Cercle Artístic de Barcelona, que està davant de, tocant a la catedral i davant del Col·legi d'Arquitectes, que és un espai emblemàtic, preciós, és un palau meravellós, i utilitzem la tercera planta. Com que donem tants premis, el que farem és partir el lliurament de premis amb 5 blocs diferents.
Amb 5 blocs, molt bé.
I així no...
Molt bé. Perquè,
sí, no,
que tothom tingui temps.
Barra,
Doncs escolta, moltes gràcies. Agraïda per tot l'equip per aquest premi Talent, la T de Talent, el Revolució TV3 del Terrat TV3. Ens fa molta il·lusió, de veritat, que penseu en el Revolució. Gràcies i felicitats per aquesta proposta tan interessant que heu plantejat. Gràcies, Bru.
Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi sempre, i seguiu endavant, que ho feu molt bé.
Gràcies. I digue'ls que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin. Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Planeta Verd. Salvem el planeta,
salvem les coses guais. El canvi climàtic és una realitat, però la solució no arriba. Es fan previsions, es fan promeses, es demanen compromisos, però a l'hora de la veritat sembla que el problema no s'encara amb la fermesa que caldria. I així estem, camí del 2030, camí del 2050, i amb més interrogants que respostes. Algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un pudor. I saludem aquesta nit a Rafa Reyes, cofundador i CEO de Solideo. Bona nit, què tal, com estàs?
Hola, bona nit, Chantal, molt bé.
Avui volem parlar amb tu de sostenibilitat, d'hàbits saludables, d'energies renovables, de tot el que té a veure amb la salut del planeta. I abans de parlar sobre com ho hem de fer per viure en un món més sostenible, Rafa, una pregunta personal sobre els teus hàbits saludables. Rafa, tu continues sortint, m'han dit, amb bicicleta cada dia. En una entrevista vaig llegir que ho necessitaves quasi com una droga. Quants quilòmetres cada dia?
Pues menys del que voldria. L'empresa m'està absorbint moltíssim, però bueno, intento semanalment, com a mínim, fer entre 150 i 200 quilòmetres setmanals, que no està malament. No cada dia, però sí un parell de dies entre setmana, la tiradeta llarga del dissabte i bueno, tot i que ara a l'empresa Solideo farem un club de ciclisme, dels treballadors i d'algun altre col·laborador que els agrada el ciclisme, i amb aquest club intentaré recuperar el ritme que portava des de... Bueno, que fa 2 anys que he perdut.
Carretera o muntanya?
Principalment carretera.
Carretera,
Sí, sí, sí.
Molt bé, perquè dona energia, no? També fer esport.
Totalment.
Tu que parles d'energia.
Les endorfines i l'energia és el mateix.
Clar. Per què creus que no vivim en un món realment sostenible? Què falla, Rafa? Què no estem fent bé?
Que no falla. Falla tot, no? Cada vegada doncs, tenim més indicadors que ens apunten que la societat actual no viu de manera sostenible, no? I molts informes asseguren que l'impacte humà sobre el medi ambient ha crescut en els últims anys de forma que en el 2050 es faran servir el doble de recursos dels que fem servir ara. Això sí, si és que arribem al 2050 i si és que aquests recursos estan disponibles.
Qui diries que té més responsabilitat, no? Cada individu que no té hàbits, les grans empreses, les administracions públiques, qui té més responsabilitat, no?
Bueno, tots estem implicats i tots tenim responsabilitat. Les persones amb les seves accions individuals, les empreses també amb les seves accions individuals i amb l'exemple que donen, no? Sobretot si són grans empreses, exemples de sostenibilitat. però les administracions públiques, per sobre de tot, són les que s'han d'implicar més, perquè són les que tenen la capacitat de legislar, i aquestes legislacions, aquesta legislació que han de fer, han de promoure la sostenibilitat, al final. Per tant, són les que més força tenen.
Tens la sensació que cada cimera del clima és com si estirés la pilota una mica endavant i que ens ho més o menys igual, o no? O s'estan fent coses realment importants i canvis importants?
Totalment. En el moment que estem, necessita fer un salt de gegant de sostenibilitat. I les cimeres del clima, tot i que són importants, al final són cimeres polítiques, no? Cal dir res més? No.
Són cimeres
polítiques? Són cimeres polítiques, aquí ho deixem.
Rafa, tu que en saps també, alimentar energèticament tot el planeta, ens preguntem només amb energia del sol i amb la força del vent, no? És realment possible? Sí?
Bueno, sembla ser que sí. Hi ha estudis que assenyalen que amb un 1% d'una planta solar que... O sigui, amb una planta solar que ocupés el 1% del Sàhara seria suficient per generar tota l'energia del món. Això hi ha estudis que sembla ser que diuen que sí. Però, bueno, al final el que hem de fer és aterrar les idees a la realitat, no? I començar pel que es pot fer actualment, que és doncs, començar a fomentar les energies renovables, a intentar autoconsumir el màxim possible i fomentar les comunitats energètiques, smart grids, és a dir, que sí, és possible, però anem a fer les coses que són reals i a veure cap on arribem. Acabem de començar i a veure fins on arribem.
Parlant del futur de l'energia, l'autoconsum energètic realment és el futur, també. Hi ha una paraula que m'agradaria que expliquessis avui, que coneixes molt bé, l'aerotèrmia, no? Què és i com funciona aquesta aerotèrmia?
Mira, l'aerotèrmia, ho intentaré explicar d'una manera per qui no ho sàpiga, és com els sistemes que tenim d'aire condicionat normalment a les cases, doncs és aquesta bomba de calor que veiem tots a les façanes, no?, a l'exterior, que fa que l'estiu refreda l'aire i ens entra cap a casa i fa que tinguem aquest confort i que puguem estar a 22 graus al mes d'agost. Doncs aquest mateix sistema, l'aerotèrmia, el que fa és que també escalfa aigua. Escalfa aigua d'una forma molt més eficient, per exemple, que una caldera de gas, 4 vegades a 1 d'eficiència té, i el que fa és que podem substituir la nostra caldera de gas per un acumulador d'aigua, que aquesta bomba de calor, la mateixa de l'aire condicionat, va escalfant aigua que tenim en aquests dipòsits, i el podem fer servir, aquesta aigua calenta, tant per l'aigua calenta sanitària de casa nostra, com de la nostra calefacció, sense canviar el sistema de calefacció ni el radiador, si és totalment compatible, amb la qual aerotèrmia és un element totalment de substitució d'una caldera de gas.
Per tant, és una bona alternativa de gas, per una banda, i estem parlant d'una energia inesgotable, no?
Bueno, és energia elèctrica, funciona amb electricitat, i si aquesta electricitat fem que vingui de fonts renovables, doncs, evidentment, és inesgotable, no és del gas.
Clar, hi ha previsions que apunten que el preu del gas es pot triplicar, cert, d'aquí 2 o 3 anys?
Bueno, nosaltres això no ho sabem. Nosaltres el que sí que intentem és que amb els sistemes d'eficiència energètica, doncs, tots els consumidors i totes les famílies intenten independitzar-se d'aquests mercats especulatius. Això és especular en què pujarà o baixarà o es mantindrà. El que segur que si tu tens un sistema d'eficiència energètica que et manté al marge d'aquesta especulació, doncs t'és igual.
I és cert que les calderes de gas poden acabar prohibint aviat, sí?
Bueno, l'Agència Internacional de l'Energia això ho està promovent, i de fet a França ja hi ha un timing, no, de que quan una caldera de gas s'hagi de substituir, s'haurà de substituir per un sistema més eficient, com per exemple una aerotèrmia, i en els pisos d'obra nova de França ja directament només es podran instal·lar sistemes d'eficiència energètica evolucionats i que no funcionen amb combustibles fòssils.
França, tant, com sí, sempre, França. Va més avançat que nosaltres.
França sempre fa la revolució francesa abans que nosaltres.
Fa la revolució d'energia abans que nosaltres. I, per tant, l'aerotèrmia, per tu, creus que serà important en les cases del futur? Quan parlem del món de demà, la paraula aerotèrmia que avui volíem explicar al Revolució serà present?
La paraula aerotèrmia serà molt coneguda, i tindre aerotèrmia serà com tenir aire condicionat o serà com tindre qualsevol altre sistema dels que tenim a casa nostra, com la televisió o com el forn o com el microones.
Clar, l'autoconsum energètic, per tant, serà el futur. A França ja, no?, cada vegada s'avança més, i aquí també ho veurem així, Serà així cada vegada més, Rafa?
Esperem que sí. Nosaltres això ho estem veient i el que entenem és això, que l'autoconsum és l'única forma de no només d'estalviar en la factura, sinó de que comentàvem al principi, no? d'aquest petit pas que podem fer les persones de manera individual, no? Més enllà del que la legislació o les administracions públiques i les empreses puguin fer, però és l'única cosa que està a les nostres mans.
Tu veus a la gent conscienciada, Rafa?
Doncs sí, cada vegada més, cada vegada més. Pensar que al final el motiu que al final impulsa el fet d'instal·lar un sistema de fotovoltaic, un sistema d'aerotèrmia, normalment és l'estalvi de la factura, però nosaltres, en els nostres clients de Solideo, el que veiem és que, al final, la satisfacció d'ells, mm-hmm. veure que al final, quan acaba la instal·lació, la seva satisfacció és tan gran, perquè el que acaben de fer és la inversió més important de casa seva, segurament, que han fet en els últims anys, més important que reformar la cuina, no? que és anar cap a l'autoconsum, això per nosaltres és molt important.
Clar. I, a més, segurament anirà canviant, no? Com serà aquest sistema? Perquè una de les coses que més ens preocupa és el món, no? Que estem deixant als nostres fills i filles aquest canvi climàtic i segurament tindrem noves normatives que haurem de canviar. El que passa que estem anant lents, no? Amb tot aquest camí cap al 2030 i camí cap al 2050, sembla que hi ha gent que ho tingui molt clar i altres que poc clar, no?
Bueno, jo crec que tothom ho té clar. La qüestió és que, bueno, cadascú dintre de les seves possibilitats avança al ritme que pot, no? Nosaltres el que pretenem, al final el que diem és que posar-se plaques solars és només al principi, el que està clar és que hi ha un canvi cap a la transició energètica, un canvi de model energètic, i al final el que s'ha de fer és cadascú començar des del que pot, no? I pensar que cada pas que fas és només un pas més. Començar, per exemple, a autoconsumir amb plaques solars o intentant adherir-te dintre del que sigui una comunitat energètica, ser partícip d'una comunitat energètica si no tens la possibilitat d'instal·lar plaques solars a casa teva, després anar cap a l'aerotèrmia, a vehicles elèctrics, l'hidrogen que està per arribar... És a dir, al final el que hem de veure és que això és un procés i que no ho podem fer tot demà. O sigui, hem d'anar mica en mica.
Per acabar, l'hidrogen, què et sembla? Serà una de les paraules també més utilitzades en els propers anys?
L'hidrogen verd, sí, evidentment. En mobilitat, penso que és la solució del futur. En mobilitat, sí, no? Per la facilitat que té de fer el canvi, no? i el temps, no? que vivim en la immediatesa i no podem estar esperant a carregar un vehicle.
Clar.
Per tant, l'hidrogen, en qüestió de mobilitat, ha de ser el futur.
Molt bé, doncs avui volíem parlar una mica de sostenibilitat, de com serà el món del futur, i amb el Rafa doncs, hem fet aquesta conversa que segur ens ajuda a conscienciar, no? Per què és tan important els propis hàbits, no? I què és el que canviarà en el nostre consum. Gràcies, Rafa.
Gràcies a tu, Chantal.
Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem programa i ho fem amb una frase de Shirley Chisholm, la primera dona negra escollida al Congrés dels Estats Units, i és una frase que té molt a veure amb el talent del qual tant hem parlat avui. Aquesta: la nostra societat perd una enorme quantitat de talent només perquè aquest talent porta faldilla. Què vol dir això? Doncs que reivindiquem doncs, un cop més el talent femení sempre de milions i milions de dones de tot el món i que tinguin sempre tots els suports que calguin. Oients, ja sabeu que ens retrobem dissabte a l'API Web i diumenge a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Gràcies i fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
chaque chez les jours.